Bé, qui no coneix aquesta sintonia, la varen posar quan va morir David Lynch ara farà 2 mesos. Aquesta sintonia que es va escolar a les cases de tota Espanya, això a principis dels 90, divendres a la nit, eren quan van començar doncs, a mirar Twin Peaks i la primera temporada, qui va matar a Laura Palmer, i tots allà ho comentàvem després a l'escola, i cada cop s'enraria més la sèrie, i al final... Bon dia, Toni Cordero.
Bon dia, Bernard.
Avui parlarem de David Lynch, en aquest cas el creador de Twin Peaks, l'univers Twin Peaks, aquell poble on hi va desaparèixer i va morir doncs, Laura Palmer, però també el director de pel·lícules com Mulholland Drive, Terciopelo Azul, també doncs,
Carretera Perdida,
o
Historia Verdadera, Corazón
Salvaje,
Dune,
sí, en aquest cas la Historia Salvaje és potser la menys lynchiana de les seves pel·lícules.
Historia Verdadera, sí que...
La més assumible per als públics en general, perquè les altres doncs, tenen aquest punt d'angoixa, de sobrenatural, de...
Sí, de subconscient, perquè
sí, subconscient.
En David Lynch era un director de subconscient i entremesclaves les dues coses. Per això la gent es perd molt en les seues pel·lícules, perquè no segueixen una trama lineal d'una presentació de personatges, llavors un desenvolupament de la trama i un final conclusiu. Això l'oblida tant, la seva filmografia. El seu cinema, les seues pel·lícules tenen moltes capes. Veus un escenari, una presentació reconeixible i que pot dur una trama, però llavors que vos història es perd, que comença a ficar els indrets de subconscient humà. Si et fixa, tot el que lliga al subconscient humà per ell era tot molt fosc i terrorífic.
Sí, sí.
I per què? Perquè ell tenia una mica la visió que l'idíl·lic dels mones que vivim, aquests pobles de l'Amèrica dels anys 50, que sempre li agradava molt retratar les seves pel·lícules, aunque en teoria l'època en què filmava devia ser indeterminada, però sempre es envia una estètica, era molt dels anys 50, era una capa, realment el que tapava baix, això terrorífic, és el que està dins de totes les persones, no? Aquest fons que pot ser que està lligat una mica als nostres sentiments animals bàsics, que també els tenim, i que d'aquí surt pues, sa por, sa desconfiança, sa paranoia, que és culpable una mica de que l'existència humana no sigui mai plenament feliç, no? Ell hi ficava molt, has dit, dins això. Si parlem una mica de la seva biografia, bueno, hem de dir que David Lynch era un artista total. Un artista renaixentista del segle XX-XXI, perquè és que era de tot, déu-n'hi-do, mira. Pintor. De fet, va començar sent pintor, però llavors ser director de cinema. Fotògraf, compositor de música, músic, tocava instruments, també feia, filmava curtmetratges, anuncis publicitaris, feia molt.
Un home del Renaixement, no? Leonardo da Vinci, no?
Però que se'n sortia, i de llarg. S'obre és un total. Si migrem una mica els antecedents, ell va néixer en el poble de Missoula, a Montana, el 20 de gener de 1946. Son pare treballava per el Ministeri d'Agricultura del govern, que es deia Donald Lynch, la seva dona era professora, i des de la seva infantesa, fins que se van establir a Alexandria, a una ciutat de Virgínia, quan ja tenia 14 anys, va recórrer tot el mitjà oest, bàsicament pobles i zones petites, per la feina del pare. Ell recorda que etapa com la més feliç de la seva vida. I pot ser, en aquella època, a l'Amèrica dels anys 50, és el que llavors ells se'n van dur per plasmar-ho com l'escenografia on ell filmava els seus pel·lícules i plasmava els seus temes més personals. Ja de petit, ell es va aficionar una mica a la pintura, el va matricular en el Boston Museum School, on allí va descobrir una obra que el va marcar molt, que era l'Espíritu de l'Arte, que s'havia escrit en la 1923 per Robert Henri, que era la seva bíblia per la pintura. Va fer una escapada amb un amic per conèixer el gran pintor Oscar Kokoschka a Viena, que tenia idea de quedar-se allí 5 anys, però més va estar 15 dies, perquè el pintor va passar d'ell, es va volar a vora i va tornar una altra vegada tot descompost a casa seva. A més, son pare li va tallar tot el finançament.
Ai, això és un problema.
És que l'adolescència són vitals, perquè no volia matricular-se a la universitat com el pare volia,
Oscar Co... Però, per cert, és que estic pensant en Oscar Kokoschka, que també era un altre personatge...
Sí, molt...
Un altre personatge... Un altre personatge, per cert, hi ha una pel·lícula sobre Kokoschka que la podeu veure, em sembla que recordar que és a Filmin, i la seva relació amb Alma Mahler, la dona de Gustav Mahler, també compositora, i molt interessant, Kokoschka, com un dels grans precursors del final de segle a Viena a nivell de pintura.
Exacte. Clar, en Lynch, pues, per fer llavor una mica a casa son pare, va estar a un estudi d'arquitectura, un gabinet, però van fotre fora perquè deien que era un inconsistent, un indisciplinat, que passava molt. Més endavant, llavors, ja en 1965, sí que ja estudia a l'Escola de Belles Arts de Pennsylvania, a Filadèlfia, i ell coneix que seria la seva primera dona, en 1965, perquè en Lynch saps que es va casar diverses vegades, sí, era una persona que com marit era així... sí, que no era molt lligat a lo que era una vida matrimonial tradicional, yeah. Aunque llavors va reconèixer de bé, i és curiós, en una entrevista, que per ell, aunque en aquell moment no ho veia, es va adonar que poder casar-se i tenir fills, que va ser, de fet, el més encertat i polit de la seva vida, veient ara el que ara de bé ja se n'enduia, no? Saps? Ja ho apreciava.
Ho va donar de bé,
això mateix. Pues va tenir una filla, Jennifer Lynch, que no sé si són la pel·lícula Mi obsessió per Elena, de 1992, la va fer ella, aquesta dona, la filla d'aquest matrimoni, no? Pues ella va contactar amb pintors com Edward Hopper i en Francis Bacon. Es va conèixer, no? Clar, d'en Hopper que va extreure aquest voyeurisme aquest sentiment de voyeurisme que tenim quan veiem els seus quadres. Aquesta dona solitària asseguda a un llit, dins una habitació, aquell home en esporxet, allí com cavilant.
Sí, és aquest aïllament dins la societat, no? Aquesta solitud, aquestes són les... I aquestes imatges ombries, no ombrívoles, que és el que reflecteix la pintura de Hopper, que pot ser, doncs, això, una dona així asseguda, però també pot ser una benzinera amb algú passejant a sota, o una llum oberta i una ombra, o sigui...
Gent solitària, sí, que sí. Està tancada dins el seu inconscient, dins els seus pensaments, no? Era algo que el seduïa molt en Lynch. I en Bacon, la degradació de la carn, la descomposició, l'expressió del patiment.
Aquestes pintures de Francis Bacon són una miqueta...
De fet, saps que l'Hombre Elefante, que sí que va fer en 1980, la cara és molt semblant a l'autorretrat que va fer en Francis Bacon, que és un retrat en descomposició, amb uns bonys i unes coses, unes deformitats, que és molt, molt aparegut. O llavors ve aquest de Cabeza Borradora, de 1977, que aquesta pel·lícula, bueno, va ser la primera que va fer. Ell va fer entrar una mica al principi, ell primer va començar a pintar, però es va dar compte, quan pintava un paisatge, li quedava l'atenció que tenia molta més substància i més vida és l'aire que mou les fulles. I entonces va pensar, pues aquesta pintura li podia jo també donar un moviment. I va fer la primera pel·lícula, que són 6 persones que es posen malaltes, 6 men getting sick, que ell el que va fer és que va fer fotografies d'ell mateix, les va plasmar d'una pantalla, i llavors ho van modificar, van ficar-hi com uns col·lages i coses, i llavors li va dar com un moviment, no? I li va sortir una cosa, una fricada, però que era una mica... els primers passos de traslació d'en Lynch del món de la pintura on s'havia iniciat en els de cinematografia, que més endavant ja s'entregaria plenament. Llavors ja va fer una sèrie de curtmetratges, un de 4 minuts, d'Alfabet, que fa una mica, retrata una mica l'odor del començament de totes les persones per integrar-nos a la societat, que és a través de l'escola, dels estudis, el fet de que un boix que està obert al món i el que vol veure és viure aventura i joc, forçat a tancar-se dins una aula i tenir que aprendre una sèrie de coses de manera forçada, no deixa ser una tortura. De fet, allí en el curtmetratge un boix el persegueixen les lletres de l'alfabeto i que les lletres sangren, no? Una mica volia mostrar aquesta imatge, no? Del dur que és el començament a sa vida, no? A sa vida d'avui en dia. Llavors també, bueno, curiosament, aquí, la que feia, no és una boixa, no un boix, era la seva dona, que, diguem, clar, ella ho feia el que ell tenia al seu abast, i li ajudava a la seva família. I llavors tot el curtmetratge està gravat amb uns crits, que un plor, així, uns plors distorsionats, que era la seva boixa petita que li van gravar que així crida, saps? Són, clar, pel·lícules d'aquestes experimentals, amb les que ell va començar i va fer una que es diu L'Abuela, que aquí ja és més llarga, és curtmetratge, dura mitja hora, els actors van tots així maquillats, i és, bueno, és un boix que pateix l'autoritat tirànica de son pare i s'amaga a la habitació, i avui en un munt de terra allí neix una abuela, en sa que té un vincul emocional de protecció que es para li nega, bueno, són totes aquestes coses que estan molt, molt lligades a la visió personal d'en Lynch, no? Jo va arribar a la seva primera pel·lícula, Cabeza Borradora, no sé si tu l'has vist, Bernat.
No, no l'he vist, però sé quina és.
La pel·lícula favorita d'en John Waters, de Pink Floyd, va rebre... William Franklin, de l'Exorcista, la va premiar a un festival de cine indie en l'any 84. I és una pel·lícula que... ell es va traslladar a l'escola de Belles Arts de Los Angeles i allà li van facilitar una beca de $5,000 per fer una pel·lícula més ja d'estudi. El que passa és que se li va anar a sols de ses mans. I llavors l'acadèmia li va tallar els pressupostos, dir, mira, no te podem donar tants de sous. Per això la pel·lícula la va aturar, la va començar, es va tirar 4 anys fent-la, per poder-la acabar. I era l'època en què ell havia viscut una època a Filadèlfia, saps que Filadèlfia és una ciutat, en aquella època no sé si ara ha canviat, però una ciutat decadent, una ciutat industrial però en hores baixes, i a ell li va afectar molt tot aquell entorn degradat, que és fàbriques abandonades, molta gent en atur, famílies amb problemes econòmics per poder seguir endavant, i això ha retratat una mica els seus personatges, els seus protagonistes. Un amic seu, en Jack Nance, fa desprotagonista, que és un home que té un tupé però brutal, que just pareix Espanya és de la Mola, de l'escap, una animalada.
Sí, sí, sí.
I que té una vida convencional en la seva dona, anem a dir, infeliç, en sa que allí pues, té que malviure en totes les fòbies domèstiques, els conflictes, i ja tenen un boix que pareix un bitxo sortit d'un quadre d'en Francis Bacon, és una cosa que esgarrifa. Té una capa així com de cactus amb uns ulls, uns morros, que tiene una bava horrible, i que fa una remor allí, quasi que se n'arriba.
És un nen de veritat.
No, és un mico.
És un mico.
Clar, un boix així no el trobaràs mai. És un mico,
bueno,
és una cosa
creguis,
de forma.
Hi ha nens molt lletjos, per allà fora.
Sí, sí. Ui, però no tant com aquí, Que vos transforma un gusano que purulent, bueno, una cosa que et descol·loca.
Purulent.
Sí, una cosa, és una bestiesa. I és perquè ell volia mostrar es fino desitjant, no? És el que ell li passava una mica. Ell ja tenia problemes en el seu matrimoni. De fet, quan feia aquella pel·lícula, sa dona el va fer fora, es van separar. I potser el que va dir llavors més tard de vell, no? Que et dones compte d'unes coses que llavors ja les valores quan passes temps, no? Pensa que ell no tenia desitjos de tenir fills i això una mica mostrava una mica sa imatge com pare que podia tenir d'un fill no desitjat d'aquesta manera esperpèntica.
Que bruto, no?
I, sí, sí, efectivament. És una pel·lícula que no busquis mai una explicació, no busquis una trama, no la trobaràs i tampoc te la darà. De fet, moltes vegades en David Lynch preguntaven si podia donar alguna pista sobre les pel·lícules que feia, per una mica saber de què anava. I no t'ho volia dir. I si t'ho dava, te dava una pista falsa. Ell el que volia és que els mateixos personatges que són en les seves pel·lícules, aquell policia que no s'explica el que està veient, o aquell detectiu que mira desbrinar una cosa que el surt del seu coneixement, de la seva comprensió, en realitat representa els espectadors que anem darrere, aquest personatge dins aquest món desconcertant. I nosaltres mateixos, en Lynch planteja allí com uns enigmes i unes pistes, que nosaltres mateixos hem de crear la nostra pròpia interpretació. És com quan tu interpretes un quadre. No? Buscar tu la teva pròpia interpretació del que estàs veient. Obliga a que l'espectador sigui actiu. Pot ser que és dels pocs directors que ha demanat tant dels espectadors com aquest director. Llavors, més endavant va fer la pel·lícula El hombre elefante, que pot ser que és una història verdadera la més lineal. No? Té una trama reconeixible que adapta una història real de darrers del segle XIX, el cas de John Merrick, que era un home que l'havien diagnosticat falsament d'elefantiasis, però per això, lo de l'hombre elefante. Però llavors també va passar que apareixia que...
L'elefantiasis és aquella patologia amb la qual, doncs, no sé què passa, explica'ns-ho tu.
Hi ha una obstrucció limfàtica que no drena bé la limfa i, per tant, els fluids s'estanquen, els teixits...
Sí, veiem els peus com...
Molt inflats,
molt grossos, les cames...
I la pell canvia, es torna més gruixuda, no?, com una costra. Pues aquest pobre home tenia unes deformitats que li afectaven tota sa cara, el cos, tenia un braç que no podia moure, el braç dret, no podia caminar, li costava molt respirar. De fet, va morir amb 27 anys. I va ser... el van rescatar d'una fèria, és curiós, aquí, en aquesta pel·lícula, el contrast que també mostra en Lynch, no? Lo de forma d'aquesta persona és sa costra, sa capa, d'una persona, perquè és pura bondat, que és molt bon al·lot, mesquín. I, en canvi, la societat victoriana, que la veus pues, així barroca, elegant, gent guapa, ben vestida, són uns monstres. És la inversió, no? Perquè el fet de veure jutjar només per la superficialitat, no valoren el interior, saps? Només es metge que la cull... en el gran Anthony Hopkins, no? De Silencio de los Corderos, aquest actor
sí,
que aquí era
jove. Aníbal Lecter, sí.
Aníbal Lecter, que aquí interpreta el cirurgià Frederic Treves, que va assistir va ser i és que el va presentar als estudiants de medicina de la Royal London Medical School. El primer el veu, efectivament, com un cas clínic interessant a estudiar, però llavors, a poc, quan el va coneixent, també es va adentrant, baixa aquesta costra, aquesta deformitat del personatge, dins la humanitat de la persona, i connecta molt amb ell, no? És una pel·lícula pues, que va ser molt valorada per la crítica, va ser nominada a 8 Oscars, millor director, millor pel·lícula, entre altres, no se'n van dur cap, però que ja va consagrar en David Lynch. Exacte, ja va ser consagrada com en David Lynch, com un actor ja tenia en compte en els circuitos de Hollywood.
És en color en blanc i negre?
Blanc i negre, així com... així com terrós una mica, o metàl·lic te podria dir, perquè ell, tot el tema aquest de la revolució industrial també li interessava molt, perquè lligava molt a aquesta imatge una mica a tot aquest imaginari fosc que ell també li agrada treballar tant, no? Aquests escenaris també eren molt ideals per crear aquestes. I, bueno, què va passar? Que després George Lucas el crida i li diu, mira, m'agradaria que tu fesquessis el retorn del Jedi. Però ell no veia que la cosa pareixia que no li seduïa molt. Perquè passa una cosa, als Estats Units, els productors tenen el control de la teua obra. Saps? Tu pots dirigir un projecte, però estan els productors d'en per sac. Diu, no m'agrada aquest final, tenies que afinar i te l'imposen. A Europa no, a França, per exemple, tenen allí una llei en què el director té plena llibertat sobre la seva obra i la pot acabar com ell cregui convenient. Clar, ell ja tenia por d'això. Ell el que va fer va ser que va crear un projecte personal que es deia Ronnie Rocket i va voler parlar amb en Coppola per dirigir-lo. I ho anaven a fer, que aquesta pel·lícula anaven a dur-la a terme. Però què passa? Que Sadot Trop va quebrar per Apocalypse Now, que el va deixar sense un duro. La productora va quebrar, no va poder finançar aquest projecte. I llavors es va dir que es va perdre un temps a fer fotografies de fàbriques, indústries abandonades una mica i expositar-les. I llavors... Mentre Dune s'estava duent a terme amb en Alejandro Jodorowsky, que ho va intentar adaptar a contar-me amb en Salvador Dalí...
Carai, tu, quin drop naming avui!
Sí. Salvador Dalí, Orson Welles, en Gloria Swanson, en Mick Jagger, en Alain Delon... era una pel·lícula que era massa surrealista pels productors, entonces en Ridley Scott la va voler fer ell, però clar, demanava un pressupost mínim de 50 milions de dòlars. I van dir que no, massa sous. I llavors llavors ja van ja pensar en David Lynch. I en David Lynch... es va prendre uns anys de feina adaptant el guió d'en Frank Herbert i va fer un guió perquè aquesta pel·lícula sí que li interessava. Per què? Per l'espècie. L'espècie, aquesta substància que et permet plegar el temps-espai perquè les naves poguessin viatjar, però també expandeix la consciència. I això ja li interessava molt, no? Aquesta substància lisèrgica que fa que el teu subconscient aflori. Aflori la superfície.
Jo per això no faré mai cap viatge d'aquestos... No, amb ayahuasca o perquè és que el que pot sortir d'allà dins...
Sí, no intentar-ho.
Sí, pot sortir el mal.
Sí,
no, va, sí. Digues.
La pel·lícula pues, va comptar amb uns mitjans que en David Lynch no podia controlar, tenia que controlar, comptar amb altres directors de pollo. I, bueno, una cosa impressionant, més de 70 decorats, 5.000 extras, bueno, una barbaritat. Encara Don Dino de Laurentiis, que era un cagany, volia estalviar el que pogués en la producció, per això va muntar decorats que no es podien plegar ni canviar, sinó que eren rígids. Al mateix temps, quan el destructor l'estaven filmant en el mateix decorat de Dune, que devien anar alternant per així estalviar sols, però encara i tot li van fer una cosa que en Lynch el va amargar molt, i era... En Lynch volia filmar íntegrament la seva versió de 4 o 5 hores. I què va fer el productor? La va agafar, li van retallar un munt i va quedar en 2 hores, 2 hores i mitja. I clar, això fa malbé la pel·lícula, l'Espanya. Perquè el final queda massa comprimit, com tot massa precipitat. I llavors que la gent no s'enganja a la història. O sigui, sí, l'entens, però no t'ompli, saps? Queda, és una pel·lícula com massa freda, va ser un fracàs de taquilla. Va costar 45 milions de dòlars i només va recaudar 27. I aquesta pel·lícula, en Lynch la va fer amb una condició, amb en Laurentiis, que avui li financés un projecte personal seu. I clar, com això ja era filmat, malgrat el fracàs, en Dino Laurentiis li va financiar la pel·lícula Terciopelo Azul, Blue Velvet, del 1986, amb un pressupost de 5 milions de dòlars.
Aquesta és potser la primera de les grans pel·lícules d'aquesta segona època, David Lynch, no?
Pel·lícula de cult i una obra mestra de cinema, anem a dir... cinema negre, però esotèric, misteriós, molt lynchià, que s'ha acuñat un termi, no? per una paraula per definir aquest tipus de cinema. Allí va conèixer Isabella Rossellini, que es va enamorar locament. De fet, va tenir una relació amb ella de 4 anys després de la pel·lícula. Que ella fa una cantant atormentada i una mica la sinopsis és que el protagonista, com tenc que dir, en Kyle MacLachlan, que era en Paul Atreides, de Dune, ja va ser una mica l'actor fetitxe del Lynch, perquè surt en aquesta pel·lícula, també el veurem en Twin Peaks, aquell actor que té aquella barbilla, aquella barba així pronunciada, saps? Aquest perfil així marcat. Ell aquí fa d'un detectiu, en Jeffrey Beaumont, que descobreix una orella tallada, allò, un terç, un jardí. I llavors comença a esbrinar d'on ve això, no? Està molt bé el començament de la pel·lícula, la música d'en Bobby Vinton, Blue Velvet, que retrata també aquesta Amèrica, com he dit, dels anys 50, que no sabem si són els anys 50 o són una època indeterminada, en sé que l'estètica és d'aquests anys. Feliç, el home que et dus la botella de llet a casa teva, el que agafes periòdic i en el porxet, tots boixos jugant, regant el jardí.
Sí, sí.
El que et deia d'aquesta imatge...
suburbis.
Superficials, suburbis, ideals nord-americans d'aquella Amèrica pròspera, desenvolupada als anys 50, després de la Gran Guerra. Però que bones trasfondis, dins cada casa ja sempre pot haver un petit infern, que és on ell entra de cap a partir d'aquesta trobada, no? En el jardí. Clar, descobreixen aquesta lota, que és una cantant que té una relació terrible amb un delinqüent que és un dimoni, Frank Booth, que ho interpreta en Dennis Hopper. I aquesta pel·lícula una mica el que transmet és es pas una mica de que innocència a sa vida adulta, que té ses dos cares, sa part que mos fa feliços, però també sa part que mos fa patir, no? Moltes vegades per les imperfeccions que tots tenim. I ell comença a entrar dins aquest univers com voyeur. Els voyeurs que som nosaltres també espectadors. Sí, i des d'un armari veu com la viola en Frank Booth, en Isabel Rossellini, d'una terrible manera brutal. I llavors la pel·lícula després agafa ja un rumbo en el que el mateix protagonista cau dins aquesta maldat. Cau dins aquesta mateixa maldat, quan perd son pare, que mor d'un atac al cor. En certa manera, aquest mafiós acaba sent una mica com el seu pare, en certa manera, no? Amb moltes cometes, que l'introdueix dins aquest món fosc. No? Va ser una pel·lícula que realment va ser molt elevada per la crítica. Allí és quan coneixen Angelo Badalamenti, el seu primer compositor, que va comptar amb ell, que ell venia de fer arreglos, arreglava obres, cançons d'en Roberta Flack i de Nina Simone, i que a partir d'ella no es va separar d'ella moltes seues pel·lícules posteriors.
Roberta Flack i Nina Simone, dues de les grans. Roberta Flack mos deixava fa relativament poc, diria, i dues grans del soul, jazz soul dels anys 50, 60, 70, 80. Sí.
Exacte, una és, efectivament, una gran estrella de soul, una manera de flanquin, bueno, aquestes grans divas, no?
Sí, sí.
Exacte.
No sabia que Badalamenti treballés amb elles, que fos productor.
Era reglista. Mm. Sí. Llavors, aquesta pel·lícula que et dona per pensar, i si era tot un somni, és que deixes l'espectador que ho faci la seva interpretació, a veure si ho ha somiat en Jeffrey, això, que d'una vida tan anodina com la seva, a veure si somiava en ser inconscient amb un món que era per ell destructiu, un mal somni, però molt atraient, no? De certa manera, nosaltres sempre ens atrau una mica aquests estímuls que saben una mica més, que no són tan convenients, perquè sempre ho contenim, el nostre interior sempre ho contenim i ho refrenam, no? Llavors ve Corazón Salvaje, una cosa, en David li encantaven els contes, ell era enamorat del Mago de Oz, i barrejava això amb la seva mentalitat surrealista i la seva imaginaria de la manera que els anys 50, això li va sortir Corazón Salvaje, va rebre la Palma d'Oro del Festival de Cannes, que en aquella època el tribunal el precedia en Bernardo Bertolucci. El premi li va donar Anthony Quinn, que feia una cara així com de fastig, perquè en Anthony Quinn la va veure i no va agradar mica aquesta pel·lícula, i no s'explicava perquè li daven aquest premi a David Lynch. I jo tinc que dir...
Wild at Heart, en anglès, jo l'he vist aquesta sí que l'he vist.
Sí, és una pel·lícula molt carregada de colors taronges, colors vermells, pur foc, no? Amb aquest música speed metal intens, no? Que recalca la pel·lícula. I que ve una mica com es conta del Mago de Oz, que aquí són dos novis criminals, saps? Nicolas Cage i en... sé que fa de Lula, no me'n recordo ara l'actriu.
Sí, ara t'ho direm. Ah, t'ho dic.
És una road movie d'aquesta parella, no?
Sí, sí, ara t'ho dic. Ella és una Laura Dern.
Laura Dern, la filla d'en Bruce Dern, efectivament. I aquesta fugida és una mica el camí de Baldosas, que era el Mago de Oz, que es du una mica en el seu final feliç. Que la pel·lícula també té aquest final feliç que també et descol·loca una mica. És una pel·lícula que també té moltes capes, una pel·lícula excessiva, grotesca, violenta.
Jo recordo una escena amb en William Dafoe.
En Bobby Peru,
que amb aquelles dents...
Sí, espanyades.
És una escena que avui en dia no és que... avui en dia seria censurada.
De fet...
Seria censurada directament, perquè és...
És molt excessiva.
Ell li diu a... O sigui, li... És una escena que no puc narrar, no la puc explicar aquí, però és una escena que avui seria censurada. O sigui,
saps que el Festival de Venècia no la van voler projectar? A Cannes sí, li van des premi, que és una mica una contrapartida, però el Festival de Venècia, perquè la costa d'estar pornogràfica.
Clar, no, és una escena on no surt cossos despullats, no hi surt violència.
Però la suggerència és molt intensa, i és que pareix que ho vius, dius, ai, Déu meu.
I després és aquella pel·lícula que hi ha un moment, em sembla recordar, que van amb cotxe i que apareix una bruixa volant, no? Que hi ha un moment que apareix... Sí, aquestes coses estranyes que passaven en les pel·lícules de David Lynch.
Aquesta ja representa a Marieta, sa mare de... La mare de Nalula...
Hi ha tota la simbologia.
És simbologia. Ve ser la bruja de l'este, saps? Perquè saps que la primera pel·lícula ella mata el seu home, ajuda el seu amant, ja veia fuig el gendre, fuig en Safia, ella que es persegueix, no? Va una mica... Representa... És com una versió adulta i grotesca i una mica desmadrada del Mago de Oz, perquè al final... Al final apareix una hada, saps? Que a veces s'ha descompte del Mago de Oz, que les diu que les persones que són bones persones, realment ho són en el fondo, que mereixen ser feliços, no? Un final així una mica almibarat, però que era una mica també la visió positiva que sempre tenien David Lynch.
Però és ell tenia també, doncs, això, un... una gran lucidesa, un gran ull clínic a l'hora d'escollir les cançons, perquè estic recordant aquesta escena que dèiem, no? de la bruixa, i sona la cançó de Chris Isaac, una cançó que és Isaac molt coneguda, i clar, el tio també tenia, en una banda...
I Love de... With You o algo així, que, no, que una música així...
Wicked Heart.
Ah, Wicked Heart, sí, hombre.
Sí, sí, i bueno, sembla que en David Lynch mateix tenia alguna banda, tocava de vegades música amb rock and roll, de vegades amb alguna banda o així... El...
Tocava la trompeta, sí que tocava instruments també.
Llavors... Tenia una gran...
Ell havia filmat, havia firmat disc, LPs, però ell li deia blues industrial.
Blues industrial, uau.
Sí, de fet, la caràtula amb els seus discos tenia unes fàbriques. Estava molt, molt, molt seduït, no? Per aquests espais, no? Aquests espais de fàbriques, d'indústries, però decadents, no?
Decadents, abandonats,
exacte,
no?
Abandonats, això.
Molt Berlín, això.
Exacte. Bé, llavors... Parlant, si me'l feia, vol fer una part ràpida de Twin Peaks, perquè és un bloc
sí,
que
molt,
es mereix...
Sí, haurem de deixar aquí. Si vols, esmentem la resta de pel·lícules més conegudes d'ell, com Mulholland Drive o així, però fer el Twin Peaks.
Mira, Twin Peaks, ho parla Marido, ràpid. Twin Peaks va ser realment una revolució. La cadena ABC, que va ser la que li va encarregar la sèrie... Varen fer un marketing molt, molt intel·ligent, perquè... Primer, te'n recordes de Telecinco com anunciaven quin mató Laura Palmer? Just per una publicitat d'un fet real, d'un adolescent d'institut que l'havien mort, i això va enganxar la gent en el televisor. I llavors van ser una sèrie que l'anaven a estrenar allà i tothom estava... Bueno, les audiències varen explotar per tot el món. Va ser, realment, la sèrie que va fer que en David Lynch fos, a part un director de cult, també un director que podia seduir a les grans audiències. I el que passa és que lògicament ell sempre ha estat fidel a la seva creativitat personal i això, en certa manera, va carregar la sèrie, sobretot la segona temporada. Una mica, una sinopsis, Twin Peaks és un poble imaginari que està sí. a la frontera entre Estats Units i Canadà. Apareix una lota morta embolicada en plàstics, ofegada, Laura Palmer, un adolescent d'institut, i va començar a presentar els personatges del poble a qualsevol més estrany. I uns jocs així icònics, com és un hotel, un cabaret de... el cabaret de One Eyed Cabaret, llavors també el mateix detectiu que es brina i es cas d'assassinat, que interpreta aquest aquest actor fetitxe d'en David Lynch, en David McLaughlin, David McLaughlin, sí, David, sí, sí. El nom, no sé si ara no me'n recordo bé, que, i també és un déu-n'hi-do, una persona especial, perquè és budista, li agrada més esoterisme. El seu jefe és el mateix David Lynch, que fa un personatge entranyable i genial. D'un audífon no sent res, saps? I també són totes unes persones, molt, també els mateixos del poble, els que treballen a una fàbrica de fusta. Tots tenen, efectivament, aquests mons interiors que la capa idíl·lica del poble ho tapa. Però llavors la segona comença a aparèixer, pren massa força, és subconscient.
Sí, sí.
Llavors es mesclen allà una sèrie de mons alternatius, apareix una habitació vermella.
Sí, sí, allà amb un enanito.
Sí, una cosa sí. Que ningú entén. Perquè
amb
si
un nenet.
L'audiència el que reclama és qui cony va matar a Laura Palmer?
Sí, sí, sí.
I no
sí.
Surt de cap manera. Al final la sèrie la van tancar segona temporada... perquè...
Però després va haver una tercera, no?
Al és que al final, si et fixes, surt de Laura Palmer, que parla amb en
no,
Dale
no,
Cooper, en no, su detectiu.
No l'he vist, al final.
Li diu, en 25 anys ens tornarem a veure. I dit i fet. Realment, David Lynch va complir, va fer la tercera temporada, 25 anys després. Va fer una prequela, després, que és... Twin Peaks Camina con Fuego, o algo així. No me'n recordo bé. Que jo em va costar veure, la veritat, perquè és una prequela que t'explica una mica totes les circumstàncies que varen dur camí que en Laura Palmer fos assassinada. Inclús hi ha una relació incestuosa amb son pare, i llavors és una pel·lícula però que també te perds molt. Està molt centrada en la mateixa Laura Palmer, crec que allí fa com una crítica en puritanisme americà, i és una pel·lícula molt desconcertant, que va fer enfadar més en el fandom, perquè esperaven a veure si en aquesta pel·lícula... Mos arriba a dir qui va matar Laura Palmer, tampoc ho diu perquè és una prequela. A Cannes se la van riure, la van criticar molt, i va ser un fracàs de taquilla. I després, 25 anys després, va venir Twin Peaks, El Retorno, que aquesta sèrie, que suposava que anava a ser un, pues, que fos un èxit d'audiència, de fet, Sky Showtime li va encarregar el projecte, en David Lynch, dir, mira, fes-lo com tu vulguis, jo vull el que m'ho surt. Crec que no la va veure ningú als Estats Units, en aquesta cadena, ni tampoc a Europa, va ser també un fracàs, però pels fans incondicionals de Lynch, varen, bueno, aquesta sèrie tampoc t'ho aclara, però veus que té un final tan complicat que és que inclús resumir-lo, Bernard, és una feina terrible. No m'ha dit així molt ràpid que el protagonista, el detectiu, en Dale Cooper, va a la casa de Laura Palmer, li agafa de sa mà quan la veu i en aquesta manera et dona a entendre com que la salva. Mm. Però jo crec que tot això deu estar com algú imaginat. Mm. Perquè llavors la policia, quan troben el plàstic del riu, el troben buit. Et dona a entendre que a una altra dimensió, o un viatge en els passats, que no ho sabem, ell arriba a salvar en Laura Palmer. Però llavors que passa una cosa més. En el darrer capítol, quan ell du en Laura Palmer, diu, vinga, t'aduré ara a casa dels teus pares. Arriben allí a casa dels pares i surt una dona que diu que no la coneix de res. Jo no sé qui és aquesta persona, però no se m'ho fia. I de sobte se queda així i ell li pregunta, en quin any estem? I llavors se sent un crit desgarrador. El crit desgarrador s'entén que era escrit de Laura Palmer abans de ser assassinada. I llavors, com queda tot? Pot ser que Laura Palmer havia somiat amb en Dale Cooper que el podia salvar quan l'anaven a matar? O és que això ho somiava en Dale Cooper dins l'habitació vermella quan es trobava, que somiava realment amb Laura Palmer, que podia fer el mateix? És que no ho sabem. Això, com de David Lynch, és la interpretació dels espectadors.
Doncs déu-n'hi-do, això, aquesta última temporada de Twin Peaks, l'ideal després d'un dia de feina, un dia doncs, de reunions a l'escola amb el tutor, un de compres fent cua doncs, al súper, tot plegat per relaxar-te, mirar això, no? Per desconnectar, l'ideal, no?
Jo crec que tens que anar-hi. Haguem dormit molt, no prendre cap cervesa i tenir cap molt clar, molt perquè bé. És que tens que treballar el cap d'una manera.
I bé, altres pel·lícules doncs, importants de la filmografia, doncs, esmentar doncs, a Carretera Perdida o Mulholland Drive.
Per jo ser millor, Mulholland Drive.
Mulholland Drive, o també, doncs, una història
verdadera.
Una història verdadera, que és aquesta més amable, més agradable, una història polida d'un home doncs, que creu als Estats Units sobre un motocultor.
600 quilòmetres, en un tall de césped. Però anava un germà que fa 10 anys que no es parlava.
Que no es parlaven, sí, sí. Aquesta és molt xula. Doncs gràcies, Toni.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies, Toni. Avui aquest especial David Lynch.